Diari de bord. Portem 7 dies tancats. Tancats per vacances. Avui és dijous 7 d'agost, 7è dia del nostre captiveri estival. Tornem a connectar amb vosaltres des de Ràdio Cel.
Cada dia, de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, Tancats per vacances, el programa despertador de l'estiu de Ràdio Estel amb Mercè Raga i Àlex Vintró. A la producció, Eric Gorrera. A les vies de so, Mario Ramírez. Estrella no convidada, però que es pensa que és tècnic de so, Jordi Carretero.
Sisè dia del tancament estival. La presència de la Sofia d'ahir ha creat un gran impacte en els tancats i més d'una reflexió. Queda clar que ens feia falta l'escrutini d'una professional de la psicologia.
Sobretot tu, Àlex, que per cert, setè dia, eh?
Setè, ja.
Setè, com passa el temps, eh?
Escolta, què vols dir amb això? Que...
No, res.
En fi, dèiem que la presència de la Sofia d'ahir va ser com un bàlsam. Les friccions habituals entre persones que es veuen tancades a la força durant tant de temps són fins a cert punt inevitables.
Saps què passa? Que a mi el que realment em preocupa és que fa 2 dies que no veiem el Jordi Carretero.
Ara hi anava. De tota manera, un fet misteriós ha colpit la quotidianitat dels tancats. El Jordi Carretero, pilar de l'apartat tècnic del programa, ha desaparegut. No sabem si és que ha trobat una sortida i ha fet escàpol sense avisar o si l'edifici ha reclamat finalment un pagament per la nostra no volguda presència.
Apa, aquí! Aquest és el que ha fet, és marxar sense avisar.
Benefici del dubte, Mercè.
Bé, el que tu diguis. Però jo crec que el Jordi ha vist l'oportunitat i, escolta, ha tocat el dos.
Sí, com sigui, hem enviat l'Eric en missió de salvament més enllà de la zona prohibida de la tercera planta. La zona d'on per la nit se senten sorolls misteriosos.
Misteriosos. Se sent la tele dels veïns del costat que miren molt Telecinco.
Aviam, Marcel, qui explica la història, tu o jo?
Tu, però escolta, explica-la bé.
Segueixo. Hem confirmat que avui, per avui la presència de l'Albert Baraldés...
Sí, confirmadíssima, el Mac.
Sí, qui més? Ah, sí, i el Ramon...
El Ramon Castelló, amb el seu univers negre.
El univers negre.
Amb una crònica negra. Però va, Àlex, si de cas, parlem de més coses, perquè en el món, nosaltres estem tancats, però en el món han passat més coses.
Han passat més coses, parlem de les coses que han passat.
Doncs repassem tot el que ha passat en aquestes darreres hores. Catalunya sembla que és la segona comunitat on menys creix el finançament autonòmic. Aquest fet s'explica perquè l'any 2009 l'Estat espanyol va segellar un acord per modificar el sistema de finançament autonòmic. Les negociacions del nou model les va liderar, atenció, la mateixa Generalitat de Catalunya, però el resultat es va aplicar a la resta d'autonomies, això sí, excepte d'Euskadi i Navarra, que disposen d'un sistema tributari propi. Tot i aquest lideratge de Catalunya, el casa nostra es troba entre les comunitats menys beneficiades per aquest model pactat. Tot i així, com coneixíem ahir, l'economia catalana ha crescut un 0,6% en el segon trimestre d'aquest any 2014. Aquest fet reflecteix, Àlex, la consolidació, podríem dir, de la recuperació econòmica pel que fa a casa nostra.
Sí, però no oblidem que la notícia més aviat el que ens explica és el fracàs del model que es va pactar el 2009, que, tot i que va estar liderat per Catalunya i a les altres comunitats autònomes van adaptar amb l'acord entre els governs del Montilla i Zapatero, ha demostrat que l'eufòria que va generar era completament injustificada. El Miquel Iceta en aquell moment va titllar l'acord estratosfèric i intergalàctic i en lloc de rebre els previstos 3.800 milions d'euros, Catalunya ha rebut al voltant dels 698 milions, cosa que és absolutament per sota. És la segona comunitat que menys li ha favorit d'això. I, evidentment, tampoc s'ha complert la clàusula de revisió cada 5 anys que també preveia el pacte. Vull dir que, bàsicament, tot ha estat una mica un nyap.
Doncs vinga, marxem a Madrid perquè seguretat màxima a la capital de l'Estat espanyol per rebre el sacerdot afectat amb el virus de l'Ebola.
Sí,
doncs sí, digues.
No, sí, Pajares ha viatjat en un vol medicalitzat allà ja ha estat rebut per les autoritats metges, que l'han ingressat en un hospital de Madrid, on han buidat, em sembla que tres plantes de l'hospital, s'han evacuat tots els pacients que de les altres plantes, i, en fi, només s'hi ha quedat la gent. Tot això entre crides de la calma per a la ciutadania, que les autoritats sanitàries diuen que no hi ha cap perill per rebre de contagi de la malaltia. I, bueno, en fi...
Hem de dir també que les altres dues religioses que...
Sí, aquestes no les han...
Aquestes s'han quedat, a Libèria.
Que és una mica lleig, trobo. Que no, només perquè no tinguin la nacionalitat espanyola no puguin viatjar a Espanya a rebre el tractament o se les pugui tractar d'alguna manera. Recordem que ja són 932 persones les mortes pel brot d'aquesta malaltia, i que les dues missioneres afectades nord-americanes estan rebent un tractament de xoc que només s'ha aprovat amb micos, i que l'OMS farà una investigació del Consell d'Ètica Mèdica per veure si realment això es pot fer o no.
Viable,
però
no?
Ja els hi estan fent, eh?
Doncs vinga, marxem a l'exterior perquè continua la crisi ucraïnesa. El president rus Vladimir Putin restringeix les importacions des dels Estats Units cap als Estats Units i la Unió Europea.
Sí, bueno, la Unió Europea, mentrestant, ha traslladat 20.000 soldats a la frontera, i la Unió Europea tem que Rússia invadeixi Ucraïna. I, a part, també és bastant irònic que Rússia denunciï segons quins tractats de comerç internacional quan ells mateixos directament han violat tractats de pau i de seguretat.
Àlex, un apunt esportiu. Un error del porter debutant Claudio Bravo condemna la primera derrota de Luis Enrique al capdavant de la banqueta blaugrana.
Sí, va fer una cantadeta. Comença cantant, aviam com acabem.
La notícia del dia amb David García.
Ara mateix passen gairebé 7 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora connectem amb Sant Boi de Llobregat perquè ens posem al dia amb el David García. Què tal, David? Bon dia.
Hola, bon dia, Mercè i Àlex.
Avui estàs més despert, David.
Avui sí, avui estic no la punta.
Doncs, a veure, explica'ns aquesta notícia, que un avió sembla, ha passat, ha aterrat d'emergència per una plaga de rates?
Sí, ha estat, segons publica el diari Times of India, l'equip de tripulació de l'avió d'Air India que cobria el servei entre Nova Delhi i Calcuta va decidir aterrar d'emergència degut a una invasió de rates a la cabina de vol. Les rates podrien haver causat un caos si haguessin mossegat els cables elèctrics, segons ha confirmat la companyia al diari. A banda d'aterrar d'emergència, els experts han confirmat que l'existència d'aquests rosegadors és molt comú als vols. Pel que sembla, la teoria de per què han aparegut les rates és perquè segueixen l'olor dels camions que porten el menjar als avions i a l'aeroport.
Després parlem.
Doncs bé, sí, després anem parlant, no?
Exacte.
David...
Et pujaràs un avió a la Índia o no?
El què?
Que si et pujaràs un avió a la Índia.
De moment estem tancats, David.
De moment tancats, però potser, mira, de cara, si algú ens ve a portar les claus, com per exemple tu, si ens fas una visita la setmana que ve, doncs potser podem sortir i agafar un avió.
Sí, però si trobes una rata o un colom...
Doncs llavors ho tindré en compte. Tindré en compte la notícia que ens has donat avui. Moltíssimes gràcies, David.
A tu, bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Aquesta hora connectem amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles, que ens dona la previsió del temps de cara a les pròximes hores. Bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia. Doncs mira, un temps que de cara a les pròximes hores ens aporta canvi de temps important, sobretot el que fa a les comarques de Barcelona i de Girona. La jornada d'avui comença amb grans clarianes, amb estones de sol, el sol ja ha sortit, però comencen a créixer algunes nuvolades ja cap a les comarques de Barcelona i de Girona. A partir de mig matí i mig dia, aquestes nuvolades començaran a donar els primers ruixats a qualsevol punt de les comarques de Barcelona, sobretot Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental, Occidental. Arribaria també abans de migdia o cap a migdia aproximadament cap a la comarca d'Osona, aniria també cap al Bages, cap a la Noia, i també arribaria fins al Berguedà. I després també començaria a afectar ja a migdia, primeres hores de la tarda, comarques de Girona, tret, això sí, de la línia de la Costa Brava. Tot i que parlem de precipitacions aquesta tarda a les comarques de Barcelona i de Girona, a la costa de l'Alt Empordà i del Baix Empordà no està previst que arribin aquests ruixats. També tindrem ruixats i tempestes localment intensos cap a les comarques del Pirineu i del Prepirineu de Lleida. Compte que alguna d'aquestes pluges, sobretot a punts del Gironès, de la Selva i del Vallès Oriental, poden ser localment intenses. En canvi, a la resta de Catalunya, és a dir, comarques de Tarragona, comarques del sud de Lleida, una jornada ben tranquil·la, amb sol i amb alguns punts de cara a la tarda poc importants. Les temperatures avui, doncs, si fa com les deia, a la costa màxima d'entre els 27 i els 28 o 29 graus i a les comarques de l'interior màximes entre els 30 i els 33 graus. De fet, són les temperatures normals per aquesta època. Aquells que estigueu a la platja, doncs, tranquil·litat, tot i que si ens escolteu més o menys entre el Baix Llobregat i a la comarca de la Selva, en aquests punts de la costa sí que avui esperem ruixats, però pel que fa a la situació marítima, tranquil·la, com a molt amb una miqueta de marejol. De cara a demà, els ruixats i les tempestes només afectaran les comarques del Pirineu i del Prepirineu, sobretot el de Lleida, no tant el de Girona i tampoc el nord de Barcelona. Per tant, demà les precipitacions més restringides a les comarques del nord-oest. Això sí, atenció, demà les temperatures que pugen. Demà serà un dia calorós, amb temperatures 2 o 3 graus més altes que les d'avui. Unes temperatures que també es mantindrien altes de cara al cap de setmana. Cap de setmana podríem dir que tranquil, però amb activitat tempestuosa a les tardes a les comarques del Pirineu. A la resta no plourà, i això sí, s'espera un cap de setmana amb molta calor arreu de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. En Estelnet somos profesionales especializados en la limpieza y la conservación de tumbas, nichos y panteones. Trabajamos en cementerios de Barcelona y el Vallès para que usted no se preocupe del mantenimiento a la hora de visitar sus seres queridos. Y si es una persona mayor con problemas de movilidad, Estelnet le ofrece transporte y acompañamiento. Más información en www.estelnet.es y en el 93 179 7639. Estelnet, porque recordarles es quererles. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Play it, Sam. Play as time goes by.
You must remember this. A kiss is still a kiss.
Àlex, sau.
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 Què passa amb
Quin
sau?
Saps de sau?
Jo, poqueta cosa, eh?
Res.
Poqueta cosa, sí.
Doncs mira, sort que ahir...
Sóc un traïdor del país o alguna cosa?
Una mica.
Una mica.
Bé, hem de dir que sau és molt proper a una generació, eh?
Què vols dir, que la meva noia? Jo m'he quedat vell o què?
Tenim a Ramon Castelló, el periodista Ramon Castelló, que ja ronda per aquí, pels estudis de Ràdio Estel. És la nostra Àngela Lansbury, o no? No?
Podem... La nostra Àngela Lansbury.
Sí, no? Podríem dir-ho així?
Sí,
la,
sí, jo quan penso
així,
en el Ramon penso
també,
en l'Àngela
Lansbury. Aquesta imatge.
Sí, sí.
No, no, és així. Ara us ho explicarem, eh? S'ha d'entendre bé. Exacte, el senyor Fletcher. En tot cas, avui li traiem el tub de naftalina, aquest disc de Sau. Quina nit! Un disc, doncs, que contenia cançons com aquesta, És inútil continuar, però també, sobretot, hi havia bastantes balades, com sí. La mítica Boig per tu, de tots conegut,
sí.
O una altra com aquesta, que escoltarem tot seguit, Envia'm un àngel.
Oh, carai.
Un gran disc.
És un gran disc. Sí, sí, l'escoltaré, jo l'escoltaré.
Escolta'l, i us ha tota la nit escoltant-lo.
Em fido a tu.
Vinga, de moment nosaltres escoltem aquest Envia'm un àngel. Aquest és el contestador del Tancats per Vacances. Deixeu un missatge, un bomber o un manyà després de sentir el senyal. Gràcies. Pip.
Hola, está Eric. Eric, que te estoy esperando desde el viernes y no sé nada de ti. Soy la tieta, cariño, ¿qué pasa? Llámame, que me preocupo, adeu.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. El 2014, al Club Més Amics ens sentim més viatgers que mai. Etiòpia, Sicília, Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba i les pelegrinacions a Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Informa't al 93 409 27 70 i a clubmésamics.cat. A Estelnet som professionals especialitzats en la neteja i manteniment de tombes, nínxols i panteons. Treballem en cementiris de Barcelona i el Vallès perquè vostè no es preocupi del manteniment a l'hora de visitar els seus éssers estimats. I si és una persona gran o amb problemes de mobilitat, Estelnet li ofereix el transport i acompanyament. Més informació a www.estelnet.es i al 93 179 76 39. Estelnet, perquè recordar-los és estimar-los.
Tercera rebaixes al Corte Inglés. A l'agost, van a més pels homes. 50% de descompte en pijames i el 60% en Eminem i en Amidio Tucci Black. I van a més per l'esport, 20% de descompte en una selecció de bicicletes B-Pro, Boomerang, Scott, Orbea i BH. Són les terceres rebaixes del Corte Inglés.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí, Tancats per Vacances a Ràdio Estel. Tenim visites.
L'estiu és màgic. La màgia de la vida ens pot fornir un destí impensable. Qui ens hauria dit a nosaltres, Àlex, que durant tot aquest mes d'agost ens trobaríem Tancats per Vacances. Per aquest motiu, avui hem convidat a un mag molt especial.
Els espectacles de màgia a Sarrià són habituals gràcies al Tito's Magic Show. L'Albert Baraldés és un veí de Sarrià que ha substituït l'agència de publicitat pels escenaris, convertint la seva gran passió, la màgia, en la seva professió.
Doncs ja tenim aquí un mag, un mag.
Sí, sort que és mag. Perquè...
Bueno, es pot dir màgic o mag. Català potser és més màgic, però és igual.
Sí?
És igual.
S'accepten els
dos. És igual el que vulgueu, perfecte.
Clar, és que nosaltres, com ja saps, estem tancats i hem pensat, doncs sí. Pues mira, trucarem al nostre mag de capçalera perquè ens faci, perquè faci màgia i a veure si ens pot treure d'aquí.
Però... Llàstima que la màgia aquí, en aquest cas, no pot passar pel cordó perquè ho puguin veure. Llavors ha de ser una màgia així verbal, per dir-ho d'una manera.
Però, molt bé. Albert, sí. Si ens tens preparat algun truc de màgia, ho podem gravar, perquè el que fa el nostre productor, Eric Correra, si tens preparat algun truc, ho gravarem i ho pujarem després al Facebook.
Ah, sí? Sí. Bueno, algunes si cartes sempre... Sí, llavors ho faríem aquí, sí. No? Ho gravareu?
Sí,
no?
Sí. I ho posaria molt
una baralla de cartes sempre vas de portar.
Sempre la portes. Sí, què és el que sempre portes? És indispensable per un mag.
Hi ha un kit de mag.
Mira, el que normalment sempre porto és una baralla de cartes. Una baralla de cartes. A vegades porto també monedes. Les monedes també van molt bé. A vegades porto mocadors, però avui he vingut amb un plan d'una baralla de cartes només.
I ja
més
està.
Tranquil.
Bé, no?
Perquè, esclar, aquí, com que portes una cosa, portes una altra i tal, doncs només he vingut amb una baralla de cartes, però també es pot fer igualment.
Però bé, Albert, sí. Explica'ns una mica. Perquè tu fas màgia o bé fas il·lusionisme?
Aviam, a mi m'agrada més, que sigui il·lusionisme. Màgia és molt esotèric, és molt, molt... Perquè, és clar, hi ha màgia negra, hi ha màgia blanca, hi ha el que es tira de les cartes, que volen adivinar el futur, que això és mentida, això és una estafa, com ho haig de dir, d'una manera oberta amb el micròfono, tot això de tirar cartes i tot això, estafa total. Sí. La pobra gent que escolta incrèdules pensen que els solucionaran problemes i no és veritat. Això és un tipus de màgia. Per tant, amb la pregunta que em feies d'il·lusionisme, pues l'il·lusionisme realment sí que és el que m'agrada a mi, perquè és crear il·lusió, no és enganyar, és crear una il·lusió, és veure una cosa que sembla impossible, però realment és possible, amb uns efectes de tècnica i tal i qual. I això és el que m'agrada, la nomenclatura que has dit tu, il·lusionisme. Més que màgia i més que mag.
Molt bé. Si tu diguessis quines qualitats té un mag, perquè tu com quines coses penses que tu dius? No, això se'm donava molt bé abans i per tant vaig passar la màgia. O és directament que tens interès per la màgia des que eres petit?
Aviam, jo vaig començar amb la història del teatre. El teatre sempre m'ha agradat molt, vaig fer alguna obra de teatre, també vaig dirigir teatre i em va agradar molt. I va haver un moment que jo formava part d'una junta de béns allà als jesuïtes. I llavors demanaven una festa, demanaven un mag. I jo, un que coneixia, no havia entrat dintre del món de la màgia, em va dir, Albert, tu podies fer que jo entrés en aquesta festa? Dic, sí. I vaig veure-ho actuar. I vaig dir, coi, que maco és això. Dic, però si jo m'atreveixo a fer-ho també, això. I com que teatralment no em va agradar massa... Tècnicament em va agradar molt, però teatralment li faltava saber estar, no? Llavors vaig pensar, jo, com que he fet teatre i amb la màgia, pues, i aquí vaig entrar en aquest món. No sé, m'he allargat molt.
No, està bé, vull dir que la teva passió és l'escena.
L'escena, sí. Sobretot a mi m'agrada molt més màgia d'escenari que màgia de prop. El que passa que la màgia de prop... Ara m'està entrant el coquet molt fort. I a més...
Molt exigent, la màgia de prop, no?
És més. I jo et diré més. Té més mèrit. Fixa-t'hi, ho descobreixo després de 30 anys. Per mi, ara actualment, té més mèrit la màgia de prop que la màgia d'escenari. La màgia d'escenari, tens la comunicació, la posta a punt, o la música, la misdirecció. La misdirecció vol dir que mires un punt mentre entretens un altre. Hi ha molta... Però és que la màgia de prop no. La màgia de prop són dos pams dels nassos de l'espectador i allà no pots fallar.
Exacte.
Allà no pots fallar. Per tant, ahí te quiero ver. Vull dir que la màgia de prop per mi és molt més important, bueno, important, entre comilles.
Escolta, Albert.
Sí, els que ens sentin de màgia d'escenari diran, uau!
No, per tant, tu ets més important, un mag.
No,
que fa teatre, el mag
ha de saber escenari
i ha de saber tot.
I igual.
Però a nosaltres ens han xivat.
Sí.
Que a tu la teva gran passió per la màgia et va arribar gràcies al tio Jorge, al Gallito.
D'on ho heu tret, això?
Bueno, perquè nosaltres estem aquí tancats, però no tenim...
D'on ho heu tret, això?
A veure, perdona, Albert, eh? Et presento l'Eric. L'Eric és el nostre productor.
Sí, sí.
Això és molt
ràpid. No, és que heu tret una cosa que jo al·lucino per un tubo.
Ara hem fet màgia, nosaltres.
Jolín, si heu fet màgia.
Si heu fet màgia vosaltres.
Sí.
Sabeu què m'ha passat?
És que hem de dir que l'Eric també el tenim aquí tancat. Què ha passat?
És molt fort. Porto, com sempre, mitja hora buscant per aquí, entre escales, ascensors, una altra sortida.
Sí.
I se m'ha aparegut un home.
Com?
Se m'ha aparegut un altre mag.
Però ho has fet tu, això, Albert?
No ho sé. O sigui, estic tremolant.
Ara no sé si em feu màgia això... a mi i jo faig màgia.
Però, això
no
ha estat per art de màgia? Que se t'ha aparegut un home?
El faig passar.
Home, sí, fes-lo entrar. I com... A veure, però com deu haver entrat aquest? Ha fet màgia, Àlex?
Bé, que m'has enganyat. Bé, han vingut els dos amb el bus. Casualment.
Un moment. Fem presentacions, sí. Albert, perquè aquí
què
tenim
dius,
el Joaquim Marsans, sí. Que com molts dels oients de Ràdio Estel...
Ja me'l cuides?
Escolta,
molt bé.
Joaquim Marsans acompanyat per un gos invisible.
El Bobby. Sí.
Sí, el Bobby, sí.
El Bobby, escolta, bueno, Joaquim, no sé si dir-te... Pluma?
No, Joaquim Marsans. No,
Joaquim Marsans.
El Plometi va sortir bé, perquè amb el tema dels coloms i el senyor Garaldés i amb els seus coloms, mira.
Mira, no parleu de coloms, perquè sí, l'Àlex li agraden molt els coloms. Sí. I seria molt interessat per saber caçar coloms, Àlex. Ells, ai, mare meva, el gos ha caigut.
No, algun de fotos.
No, però ha caigut a sobre.
Sí, bueno, no passa res.
Ara ens explicareu el vostre vincle, però... Sí. Jo sé una anècdota. No sé qui va ensenyar aquí a agafar un colom.
Ell.
Bueno, jo explicaré una mica d'anècdota, una mica, sí. molt d'això. Quan ens vam relacionar dintre del món de la màgia, que ell em va veure treballar amb el col·legi Padre Manyanet.
Sí, senyor.
Encara.
El primer mag que vaig veure...
Sí, senyor, sí, Padre Manyanet. Sí. I tu em vas veure que jo feia anar coloms.
Veies els guants de foc.
Els guants de foc. Abans que cremes, s'apaguen i surt un colom. I ell va
al·lucinant.
Bueno, llavors què va passar? Que ell em va dir, jo vi que se ria... Bueno, ja ens coneixem, perquè amb el teu pare ens descansi...
No, és que, perdona, tu vas fer el disseny de les joieries Marsans Maluc. Va fer el disseny gràfic.
Sí, senyor.
Sense conèixer de màgia.
És dissenyador.
Dissenyador.
Dissenyador gràfic. I encara me'n recordo que vaig fer el disseny que em vas pagar 25.000 pessetes.
Sí?
Sí, sí, correcte.
El logo de la joieria.
Fixa't, sí, me'n recordo.
El
detall.
El món és un mocador.
Totalment,
sí, i llavors, tornant a lo de la màgia, jo me'n recordo que li vaig dir, mira, Joaquim, el que has de fer és una cosa. Un colom, si l'apretes molt, s'ofega. I si l'apretes poc, s'escapa. Per tant, has d'agafar-lo ni tanto ni tan calvo, no? Dit d'una manera d'això. Agafar-lo amb aquests dos dits així... I aquests dos dits a la panxa, per dir-lo, no? Com si agafessis així i així.
Sí, sí.
Però sense por que si passarà alguna cosa, tranquil.
Sí.
I va anar fent, i bueno...
Bueno, i vaig fer els guants de foc.
Sí.
Però bueno, ell em va ensenyar, recordo el terrat de casa seva, que un dia s'escapava un colom. I jo anava fent així amb les mans cap a baix, per tal, però agafa-li, amb aquelles ungletes que tenen la ploma.
Li feia cosa, eh? Home, li feia cosa.
A mi també faria cosa, eh?
No, però els colons són molt agraïts. Molt
sí, agraït.
Molt. Ara només en tinc un.
Jo sé que tu cries de coloms a casa, oi?
12.
Blancs.
Sí, però ara en tinc un. Els altres han anat fent ballets...
S'han jubilat, sí.
S'han jubilat.
Jubilat de colom de mà.
A més, et diré una cosa, no em vull tindre cap més. Quan aquest li toqui el moment, no em vull tindre.
No, però nosaltres el que hem descobert...
I mira que té èxit, un colom, eh?
Sí.
Molt, eh? Molt. Molt. Actualment, que estan dient tots els mags, la majoria, tu ja ho saps, que res d'animals... No,
és veritat, com està la normativa ara amb el tema d'espectacles?
Aquí a Catalunya, bueno, almenys a Barcelona ciutat, no podíem fer màgia amb animals.
Amb animals,
i a mi em feu favor, eh?
Sí, i jo he anat eliminant, me'n queda un, i quan, bueno, el vaig fent servir, pobret, perquè...
I quan portàvem conills, te'n recordes quan portàvem la pudor que feien?
Mare meva, sí.
I només per fer una aparició.
Albert, quin és el públic més exigent que us heu trobat? Perquè no sé si els nens o bé els adults... Sé que el Joaquim està a Sant Joan de Déu.
Sí, ell també.
Sí, jo també.
I l'Albert també, els dos.
Fa 8 anys que estem allà, o 8 o 9, no sé.
Sí, sí, molts.
Quin és el somriure que ha costat més de treure, d'arrencar?
Ostres, a mi, mira, a mi m'ho poses difícil.
A mi és que m'ho poses molt difícil, perquè jo he arribat a treure, i ell també, un somriure amb un nen que estava en fase terminal, que inclús li vaig fer un joc amb globoflexia, fem figures amb globoflexia, que el nen volia que anés, i jo vaig pensar que potser no és idoni, perquè aquest nen està en fase terminal. Llavors vaig anar, li vaig fer el globoflexia, i aquest nen al cap d'una setmana es va morir. Clar, treure-li la sonrisa a aquell nen, una sonrisa d'aquelles apagadetes, costa. Vull dir, és si la pregunta...
No sé, nosaltres hem anat així en parella, bueno, o en trio, que anàvem a Sant Joan de Déu, anàvem amb el gos, va ser portar el gos, i és que no necessita fer res més.
No.
Els nens van allà, li fan petons, la caronen, volen passejar-lo, i llavors penses, per què hem de portar mocadors i cartes i una sèrie de coses? Si amb una cosa ben simple, com és això?
Sí.
I el conill, també,
el conill,
no?
Bueno, el conill, que també el porto aquí a la motxilla. És que li he ensenyat el conill. Sí.
Ah, el conill! Molt bé.
Va molt bé perquè a rehabilitació, sobretot, perquè
és molt maco aquest
conill. Amb els fisioterapeutes,
és preciós, és preciós.
Col·labores amb ells. La cremallera, trec el conill, perquè clar, aquí a l'estudi no l'han vist, jo l'he ensenyat.
Clar, no, però ara ho gravarem. Si de cas, ara entrarà l'Eric.
És boníssim, és boníssim.
Aquest conill, doncs, pots fer el que tu vulguis. Pot ser un conill tímid, pot ser, bueno, pot ser més exitós, o sigui, depèn del que vulguis fer.
Pot agafar una
llavors,
carta,
els si fisioterapeutes, si han de fer un moviment per al nen i diuen que el nen miri cap allà, pues, agafes el conill, el poses cap aquí, cap allà, el conill es pot veure a la tele i tu estàs parlant amb la persona i el conill està fent la seva vida. O sigui, és un conill que té la seva vida. Jo el procuro que sigui molt tímid, o sigui, perquè els nens, quan estan a l'hospital, són molt tímids, tenen por, i evidentment, i el conill també té por. Llavors ja agafen una certa empatia i els nens, doncs, bueno, ja pobret, ja no porten ni bigotis perquè els nens li arrenquen, o sigui, però clar, què has de fer? La Carona, l'altre dia, doncs, no sé quan va ser el dijous passat, pues el vaig posar a rehabilitació amb un nen, pues allà estava tal, i el nen li acaronaven, i l'enfermera i els pares i tot això posava una cara de tendresa de cara al comportament del nen amb el conill i el conill amb el nen, no? I bueno, pues la nostra tasca allà a l'hospital és una tasca que passem desapercebuts, però crec que fem una feina maquíssima. L'Albert pues es posa allà a la sala de...
a la sala d'espera,
i llavors pues, fa aparició i desaparició de mocadors.
Sí, faig igual pels petits com per la gent adulta, els pares que estan esperant, dic ara faré alguna cosa pels pares, llavors faig alguna cosa pels pares, i llavors quan ja has patit, el que passa que em demanen molt. Jo tinc ganes de fer màgia.
Fes una espada,
i els nens, una espada, un altre, un gosset, l'altre diu una flor, l'altre un cor, jo faig un cor en dos coloms que s'estimen.
Molt bé.
Tot això en globoflexia.
Sí.
I d'on has après a fer això, Albert?
Pues mira, amb algun llibre i després mira en vídeo.
Déu-n'hi-do, Albert Baraldés. Sí? Baraldés, quantes coses. Nosaltres ens acaba el temps. També avui hem parlat amb Joaquim Marsans, de l'Espai Joies de Vida del Primer Cafè, que també el coneixem com joier, però també avui hem conegut la seva faceta més de mag, i que també cantes gospel. Em sembla que tu també has fet alguna cosa de gospel.
Sí?
Déu-n'hi-do.
Sí, a més, haig de dir que amb un director molt amic meu, de Palència.
Sí, el Manel.
Manel Palència, molt, molt maco, un tio molt maco i molt enèrgic. Ui, quan dirigeix, molt enèrgic.
Sí, sí.
Molt bo, molt bo, molt bo.
Nois, bueno, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ara, bueno, vosaltres ho feu ràpid. Desapareixeu?
Desapareixem al moment.
Al moment, no?
Sí?
I ja està, ens heu d'ensenyar el truc per això. A veure si nosaltres ho podem fer.
Sí,
anirem practicant, Àlex.
Aviam.
Sí?
Gràcies.
Del truc, que voleu gravar-lo o què voleu?
Ara ho farem. Ara ho farem i ho penjarem al Facebook. Va?
Però hi sortirà i tot?
Sí, i tant.
Sí.
El nostre, l'Èric sí que fa màgia, també.
Sí?
Com vosaltres. Vinga, adeu.
Molt bé, desapareixeu. Adeu, sí? Desapareixem.
A la d'una, dos.
Adeu.
Adéu.
Adéu.
La Mercè i l'Àlex estan tancats per vacances. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Subvertia de Vilabertran 2014. Aquest estiu tornen els concerts al conjunt romànic de Santa Maria de Vilabertran, amb la presència de figures de primer nivell internacional com Matías Gerne, Isabel Dué, Maximilian Smith i Helmut Deutsch, entre d'altres, del 16 d'agost al 6 de setembre. Més informació a www.subertiadavilabertran.cat i al telèfon 93 244 90 50, amb la col·laboració de Ràdio Estel.
Mai saps quan la vida et deixarà de somriure. A Càritas Diocesana de Barcelona, cada dia veiem com la crisi trenca les persones. Persones com tu, que tenien feina i l'han perdut, que tenien una llar i l'han d'abandonar, que tenien un plat a taula i ara han de rebre aliments. En aquests moments hem de mantenir l'esperança i compartir el que som i el que tenim. Col·labora amb Càritas. Truca al 93 112 70 10, perquè mai saps quan la vida et deixarà de somriure. Càritas, un no per a ningú.
Ara mateix passen 6 minuts a 8:45 del matí. Avui li traiem el tuf de naftalina a aquest disc de Sau. Quina nit.
Quina nit, quina nit, quina nit.
Quina nit.
Va, que tu ets l'experta, eh? Jo Sau més aviat ho toco poc.
Jo era més dels Pets, però bé, soc d'una altra generació, però en tot cas, Sau, home.
Ma, sí.
Mitiquíssims. I per això avui hem decidit quedar-nos amb aquest disc i escoltem aquesta cançó al final del carrer.
Final del carrer.
Univers Negre amb Ramon Castelló.
Ramon Castelló, què tal? Bon dia.
Bon dia. Bon dia a tots dos, bon dia. No, bon dia. M'agrada molt la sintonia, he de dir, la intro aquesta.
Què et sembla?
Bé.
Sí?
Em veig així, prenent alguna fresqueta a Sicília, amb un hort.
Escolta, t'ha agradat això de l'Àngela Lansbury? O...
Clar, llavors m'ho posava amb aquella escriure, llavors, aquella...
Va, el proper dia el tindrem.
Jo era més de Colombo, t'he de dir.
Ah, sí? Doncs mira, va, serà el nostre Colombo.
Colombo està molt. Sí, sí.
A veure, primer dia de secció, sí. Primer dia d'Univers Negre. Ramon, es pot fer una introducció?
Va, molt ràpida.
Al món?
Sí, molt ràpid, perquè per entendre la secció, doncs, hem de donar quatre claus. La crònica negra s'entén que comença quan hi ha bàsicament dues coses, que és periodisme, com l'entenem avui, més o menys, escrit. Per tant, com que el nom ja ho porta crònica, doncs crònica vol dir que hi ha periodismes que expliquen alguna cosa. I després a nivell més d'estat de dret, no? És a dir, fins a sortir dels estats d'Europa no hi ha una seguretat, una investigació dels crims, les societats són molt violentes a l'edat mitjana, és a dir, hi ha la violència està a l'ordre de cada dia i per tant un crim com a tal amb una investigació doncs ja es devia més o menys tractar el tema, però necessitem que hi hagi una policia, un sistema judicial, res a veure amb ara, però que estan ja sorgint i a partir d'aquí és quan trobem els primers casos de crònica negra, és a dir, que hi ha d'una banda la literatura escrita a través del periodisme i de l'altra uns policies que estan investigant una mort no aclarida o violenta. Després, pel que fa a la secció, jo sempre, quan faig crònica negra, faig casos antics, per una qüestió de seguretat, és a dir, mai parlo de gent que estigui viva o de que quan estiguin escoltant el transistor segons on, diguin, aquest està parlant de mi, després li explicarem una cosa que no estem massa d'acord.
No donarem l'adreça del Ramon Castelló, no cal.
Cordó sanitari d'uns anys, i a més també per respecte que si hi ha alguna familiar de víctimes o alguna història d'aquestes, així no fem tant tema morbós o tema més groc, sinó que ens anem més a la vessant històrica.
Que farem una mica el què, qui, com, per què, sí. No? D'aquests psico-killers.
Sí,
que...
després la unió amb la teoria de la conspiració, que això també és això. Important. És a dir, normalment la crònica negra pot ser crònica negra estàndard, avui en farem una que té una mica de teoria de la conspiració, però no sé, hem parlat de Kennedy, per exemple, quan es parla de grans assassinats, no aclarits o de polítics, sempre hi ha allò de... a veure, aquella darrere, no? És a dir, Lady Di, Marilyn Monroe, si anem traient casos... doncs sempre hi ha aquell punt de la teoria de la conspiració darrere, que normalment acostuma a ser, no ens fem il·lusions, sí? Que són investigacions policials que es fan xapusseres, que no han sortit bé les mesures de seguretat preventives, i que per tant després s'acaba explicant més o menys allò com es pot, i queden algunes coses per aclarir. Però vaja, ja anirem desgranant-ho mentre fem les seccions.
I avui el protagonista qui és?
Home,
l'univers un clàssic, negre.
Sí? Un clàssic. Sí, sí, us el dic, no?
Va. No?
Mira, va. En català correcte seria Jack l'Esbudellador, però tothom el coneix com Jack el Destripador, per tant el deixarem com a Jack el Destripador, que igual també es pot dir, no ho sé, però Jack el Destripador, és a dir, és el gran personatge de la crònica negra antiga, dels primers que hi ha, i de fet encara a dia d'avui és un personatge per aclarir, no se sap qui era Jack el Destripador, és un personatge que no s'ha aclarit qui va ser. A més, quan entres en el tema t'adones que se'n sap molt poc del personatge, i bé, hi ha 14.000 teories sobre qui va ser aquest personatge, però en general es veu que el paper de la policia va ser força pobre i sempre van anar per darrere del personatge, i el personatge simplement va deixar de matar, no sabem pel motiu, però vaja...
Hi ha moltes pel·lícules que tracten el tema i vaig pensant i ara recordava aquell From Hell o coses d'aquestes que sí, que totes tenen una teoria diferent sobre el Jack el Destripador. Els propis anglesos mateixos, els habitants de Londres més aviat, tots també tenen una teoria sobre qui era el Jack el Destripador segons de quin barri són. I
no,
segons...
i tant en tant, quan es fan aquells cercadors del Yahoo Notícies o qualsevol cosa d'aquestes, se sap que el nou Jack el Destripador... Van sortint noms, I cada 10 anys surt un.
Ramon, intentem situar una mica el personatge. Quants crims se li atribueixen?
Doncs mira, hi ha un consens històric de 5. És a dir, això vol dir que hi ha gent que... no són tants, això quan ho investigues, quan tractes el personatge, ja que el Destripador semblava que hagués matat 60 persones, jo quan no coneixia el personatge. Però en aquest cas, bé, te n'adones que no, que simplement ja que el Destripador va matar 5 persones. Hi ha qui diu que en va matar 7, n'hi donen 7, fins a 7, d'altres arriben a 12, però també hi ha qui diu que només en va fer 3. Per tant, al final la mitjana la fem en 5, que són els que més o menys sembla clar que no hauria matat més. A més, ja que el Destripador mata en un període de temps curt. És a dir, ja que el Destripador d'aquestes morts, quatre d'elles es produeixen entre el 31 d'agost del 1888 i el 30 de setembre d'aquell mateix any, en un mes. Mm. O sigui, ja que el destripador, que podria pensar que és un psycho killer de 5 anys i que mata 100 persones, no. O sigui, mata 4 en un mes en aquell any. I l'última, n'hi ha una que està a part, que és el 9 de novembre. Després d'aquella data,
home,
cap altre crim.
Home, 9 de novembre?
Sí. 9 de novembre, correcte. Bé, Mercè, bé, va ràpida.
Pensant en el futur.
Sí, sí, doncs va ser això. Bueno.
Escolta'm, i el tipus de víctimes triades i la zona on, on va actuar també els podem situar en un context social determinat?
Sí, a mi em consta que, sobretot a la Mercè a Londres li agrada, hi ha molta ruta de Jack el Destripador per allà, Whitechapel seria la zona...
Ja saps que totes les rutes que tu marques les faig, eh? I les faig de debò.
Doncs n'hi ha de rutes del Londres negre, n'hi ha i forces. A Whitechapel, a l'est de Londres, ara aquesta zona que doncs, havia sigut molt pobra, recordem, gent del barri, aquella sèrie d'EastEnders, no? Gent de l'est, però ara actualment també em sembla que ho toques millor que jo, l'est que s'ha revifat a nivell cultural, que hi ha molta moguda a Londres i que s'està recuperant a poc en l'àmbit cultural aquests barris, però en aquell moment era l'època victoriana, problemes socials molt greus, índex de treballadors desprotegits, índex de prestacions socials, immigrants buscant-se la vida, i en aquest context, evidentment, de marginalitat, doncs apareix la delinqüència, la prostitució, com a trets fonamentals del barri. Les cinc víctimes de Jack, el destripador, són prostitutes, però totes elles prostitutes doncs, que s'havien obligat a noies, pensem en Els Miserables, a l'inici de la pel·lícula, no? En noies que s'han vist obligades per la situació personal, perquè han perdut la feina, han perdut la parella, han perdut el marit, perquè han mort jove, i han de veure's obligades a guanyar-se la vida amb la prostitució. No era estranya la violència a Whitechapel i el crim, però Jack el Destripador fa uns crims diferents amb unes característiques que van cridar l'atenció a la premsa groga de l'època.
Sí, perquè el propi nom del Jack, sí. Això d'esbudellador, destripador, sí. Ens dona una mica la idea de exactament què feia amb les seves víctimes, sí, vull dir, no. Però exactament què feia.
No seria un fiestilista de la matança. Era, bàsicament, ell matava sempre degullant amb una arma que després, doncs, amb la víctima morta, aquesta mateixa arma, la feia servir per treure fora d'ell els budells, òrgans sexuals, etc. Es feia com una escampalla al voltant. Es van definir, després això l'FBI, Hoover i tal, ho van tractar millor i van investigar doncs, l'assassinat ritual, és a dir, tot un ritual després de la mort. I en la majoria de casos, doncs, ens hem de situar aquell Londres fosc amb la boira baixa, un home amb una capa que s'acosta i mata d'aquesta manera, i sempre fuig.
Ja fa ginya de primera entrada, aquesta boira. Vale, llavors, Ramon, el sobrenom d'El Destripador, qui li va posar?
Bé, punt inquietant, premsa popular molt barata a l'època, molta gent doncs, va escriure donant pistes falses, acusant a persones, però dues vegades una persona va enviar les cartes reconeixent-se com l'assassí i signant com Jack the Ripper, una d'elles, d'aquestes cartes. Per tant, ell mateix hauria atorgat el sobrenom. Fa anys a Radio 3 van fer una recreació d'aquesta carta, que és una carta que porta pel nom Querido Jefe, que està molt bé, si busqueu a YouTube sencera, escoltareu un fragment, però vaja, la van rebre l'Agència Nacional de Notícies del Regne Unit, el que seria l'agència EFE d'aquí, doncs van rebre una carta que sonava d'aquesta manera.
Querido jefe, sigo oyendo que la policía me ha cogido, pero no se librarán de mí. No paro de reírme cuando se hacen los listos y dicen que están sobre la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partirme de risa. Voy a por las prostitutas y no pararé de rajarlas hasta que me echen el guante. El último trabajo fue sublime. No le di ni tiempo a gritar a la señora. ¿Cómo van a cogerme ahora? Amo mi obra y quiero volver a empezar. Pronto volverás a ver de mis divertidos jueguecitos. Después del último trabajito guardé algo del líquido rojo en una botella de cerveza de jengibre para escribir con él. Pero se puso duro como la cola y no pude usarlo. En su lugar espero que sirva la tinta roja. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y se las mandaré a los oficiales de la policía. ¿Qué le parece? Guarde esta carta hasta que se haga otro trabajito y publíquela entonces. Mi cuchillo es tan bonito y está tan afilado que quiero ponerme a trabajar en cuanto se presente la oportunidad. Buena suerte. sinceramente, Jack el Destripador. Y no se moleste si le doy mi nombre artístico.
Ara ho estàvem comentant, dic, això és real, Ramon, o sigui, va passar de bo.
Sí, sí, aquesta carta la van rebre.
L'autor de la carta se sap...
Se sap, hi ha teories que diuen que era ell realment que va enviar la carta, i n'hi ha d'altres que apunten a un periodista de la premsa groga que per tenir notícia, els periodistes som així, a vegades, quan no hi ha temes, doncs es tracta de generar-los.
I, tot doncs, l'estiu, no?
Sí, i ho hauria enviat algun periodista passant-se de llest, però vaja, no se sap encara a dia d'avui si la carta és autèntica.
L'origen.
Sí, sí.
Bach, per acabar, et sembla si ens fas algunes teories sobre el Jack.
Vinga. Escolta, l'Anyer s'hi van posar molt en sèrio, van intentar aclarir totes. Era una persona de mitjana edat, vestida amb barret i cap, amb aspecte respectable, per tant, venia d'una persona benestant, en principi. Els perfils criminològics també coincidien, per la manera com acabaven les víctimes, es va sospitar de cirurgians i carnissers, perquè de la manera que feia
els talls,
la posada en escena, doncs, havia de dominar el tema dels talls. Mai es va acusar ningú formalment del crim, que van acabar aquell novembre, el 9 de novembre del 1888, i a dia d'avui, doncs, diverses teories. Què va passar? Primera opció, es diu, per què Jack va deixar de matar? Diuen uns que perquè doncs, hauria marxat cap a un altre país, i vés a saber si allà doncs, hauria estat detingut per altres crims, cap hipòtesi evident en aquest punt. D'altres opcions, la policia el va detenir, però en tractar-se d'una família rica i poderosa del Regne Unit, aquí entraríem en la teoria social, per no tenir problemes socials i no generar un problema al barri més pobre de Londres perquè un ric havia anat a matar prostitutes, doncs ni menys tenir l'honor familiar, la policia, ens hem de situar a l'època, segle XIX, hauria doncs, tancat el cas, l'haurien reclòs en un centre sanitari i mental i l'haurien apartat de la societat. A la tercera opció, el criminal directament hauria mort, és a dir, després del darrer crim del 9 de novembre, doncs hauria mort suïcidant-se per una malaltia, etc. I noves teories, cada dia n'hi ha de noves. L'última és que, diuen, era una dona que matava i extraia els òrgans sexuals per la frustració que sentia en no poder tenir fills. Altres parlen d'un clergue moralista que volia escarmentar aquestes noies. Altres diuen que era un artista que buscava inspiració per la seva obra i també se sospita d'algun membre de la família reial. Aquí apuntem amunt. En fi, el personatge ha sobreviscut i, clar, només els carrers de Londres saben realment i a Whitechapel, aquells carrers sota la boira, qui va ser Jack el Destripador.
Sí, sí. Carai.
És tot un mite, Londres. Sí, sí. No, forma part de la cultura de la ciutat. És curiós de veure, sobretot si fas el tour, hi ha un tour de Londres respecte al tema i està molt bé.
Però és això, sobretot els oients que ho tinguin clar, que a mi és el que em va sorprendre, que al final estem parlant de 5 crims, que són crims, però
que
potser
un
tenia una idea que ja que el Destripador, si no ho has mirat, doncs sembla que hagi matat molt i molt de temps, i és un mes, amb un dia separat, que és el 9 de novembre, es produeixen aquests 5 crims i després deixa de matar.
Com amic fidel a Angela Lansbury, tu qui diries que va cometre el crim?
Ni idea.
Amb quina teoria et quedes de totes les...
Ni idea. En el moment que estem, és a dir, segurament va desaparèixer per alguna cosa. És a dir, jo crec que sí que pot ser la teoria de la policia que l'apartessin i simplement doncs, no es fes un escàndol perquè fos algú molt reconegut, això pot ser. I també pot ser qualsevol altra cosa, és a dir, que simplement aquest home morís o aquesta dona morissin després del crim. És una època que també la mortalitat era més alta que la que tenim ara, per tant, doncs pot ser que morís simplement. No se sabrà mai.
No se sabrà mai. No. Doncs avui ja que el Destripador, l'Esbudellador, ens ha presentat el Ramon Castelló en el seu Univers Negre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens retrobem, per cert, el Ramon no sabem com ha entrat, Per aquí, directament, ha aparegut.
Crònica jo negra, ja, pura i absoluta.
Després de veure de conversar avui estava amb l'Albert Baralés...
Estava un pap de WhatsApp, de com estava aquí.
Amb aquesta boira, no? Hem fet màgia i...
Sí, sí.
I ha vingut Ramon Castelló. Bueno, ara
surto,
la sortida...
Surto al mateix lloc, no?
Sí, sí, sí. Sí.
Pel pap.
Pel pap, exacte.
No? Harry Potter, potser serà més fàcil.
Ramon Castelló, moltes
Vinga,
gràcies.
Vagi
que vagi molt bé.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí, tancats per vacances a Ràdio Estel. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust.
No. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Mateix falten 5 minuts per arribar a les 9 del matí. Continuem en directe al Tancats per Vacances. Ja tenim el nostre productor predilecte.
Bon dia.
L'únic.
Bàsicament.
Perquè tots han marxat de vacances. Bé, ens presentes una secció, no?
Sí, us presento una nova secció, que és una secció sobre propostes culturals, però sobretot basant-me en dues coses que són molt prolífiques aquí a Catalunya. A part de les festes majors durant l'estiu, hi ha una cosa que sempre trobem, que són festivals. Festivals de música, festivals de cinema, festivals de fast-fast. Pues, porto diferents propostes de festivals. Entre ells avui porto una proposta de teatre, una de cinema a la fresca i dues de música.
Doncs vinga, explica'ns.
Doncs mireu, aquesta nit a Barcelona es projecta a la platja de Sant Sebastià, cinema a la fresca, la pel·lícula Francesca. Mira, em sembla que l'Àlex ens va parlar d'ella...
Sí, a les naus.
En un moment
a
les naus.
I a la Sara Cruz li agrada aquesta pel·lícula,
sí,
no?
Va dir que l'havia vist. Estaves encantada amb aquesta pel·lícula. Sí, la protagonista d'aquesta Gerwig.
Molt interessant. Aleshores, una altra proposta. Per demà, a Pineda de Mar, al Festival Arts Estiu, fan concert a les 10 als Amics de les Arts. Hem començat el nostre despertar avui amb els Amics de les Arts, per tant he cregut molt convenient.
Com es deia la cançó?
Reykjavik. Reykjavik. No em facis escriure-ho perquè no em surt. No sé escriure, vale?
Però ho has pronunciat molt bé,
sí,
eh?
Parlar-ho sí, però escriure-ho no tinc ni idea. Com veuràs, a l'escaleta és Reykjavik.
Què més proposta?
Aleshores, una altra proposta que us porto és per dissabte a Tarragona, al Festival ETC, Andrea Motis i Chamorro, al Camp de Mart. I per últim, us porto una proposta per aquest cap de setmana. Ahir es va estrenar al Romea la nova obra de Julio Manrique, el grec, que va sobre una partida de pòquer que serveix com a excusa a un dels grans noms de la dramatúrgia britànica per posar en escena un joc de cartes, una comèdia d'homes que parla, entre d'altres coses, de pares i fills. És una història familiar, dirigida, com ja hem dit, per Julio Manrique. I és el Romea fins a diumenge, fins al 10 d'agost.
Bueno.
Doncs mira, per tots els oients que puguin disfrutar de les propostes del culte.
Un apunt ràpid. Aquest vespre tenim a Bryan Adams al Festival de Cap Roig. No podia marxar sense dir-ho.
Sembla que es queda amb Bryan Adams, eh?
Sí,
ell vol anar a veure Bryan Adams.
Sí, però com no me teletransporte, ho tinc una mica difícil.
Jo em quedaré amb el cinema a la fresca a veure si
ho puc
veure.
Escolta, un disc a la biblioteca del Bryan Adams.
També.
Fem una mica de concert de Bryan Adams.
Ai, aquí. I després pugem al terrat,
i
intentem veure el cinema a la fresca.
Poso una perruca i canto el Summer of 69.
Que monos que sou, m'encanteu.
Veus, ja tenim plan per aquesta nit. Vinga, doncs de moment nosaltres ens quedem amb aquest Boig per tu, perquè avui doncs, li hem tret el tub de naftalina a aquest disc Quina nit, enregistrat entre Londres i Barcelona, que va suposar la consolidació definitiva del grup català Sau.
Doncs un himne, fins aquí. Un himne, eh?
Boig
per tu, i tant.
Que per cert, que la cançó de la renovació, aquesta versió que ha fet la Shakira, us agrada o no?
A mi gens.
A mi tampoc. Ho sento.
Hi ha un error a la cançó. Que també, i és, sabeu quin és o no?
Sí.
El reflectit.
El reflexada no és reflexada, és reflectida.
Déu-n'hi-do.
La gent m'assegura ens ho hauria dit.
Ens ho hauria dit. Bé, en tot cas, nosaltres ens quedem amb l'original, amb aquest Sau. Gràcies per la vostra atenció. Als Tancats, continuem amb Captiveri a Ràdio Estel. Una salutació als guions de l'Àlex Vintró, la producció Eric Gorrera, les vies de so Mario Ramírez i també de qui us ha parlat Mercè Raga. Que vagi bé, fins demà a les 8.
Fins demà. Fins la meva copa reflexada la teva llum. Servim i acabar. Boig per tu. Servim i acabar. Boig per tu.
Faran aparèixer als mags un exèrcit de tècnics de so? I el que és més important, el Mario viu a l'ascensor?